Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Dilluns és el dia triat per al debat i la votació de la moció de censura que Ciutadans ha presentat contra el president Quim Torra al Parlament de Catalunya. Albert Rivera, president de Ciutadans, ha tornat avui al Parlament, coincidint amb el segon aniversari del referèndum de l'octubre, per presidir una reunió amb el grup parlamentari de Ciutadans a la Cambra Legislativa Catalana. Ha centrat la seva intervenció a defensar la necessitat de la moció de censura i a demanar reiteradament al Partit dels Socialistes de Catalunya i al seu líder, Miquel Iceta, que reconsiderin la decisió de no donar-hi suport. Avui comença l'última etapa de la temporada de creuers al port de Palamós, amb les escales del mes d'octubre. N'hi ha programades 7 des d'aquest dimarts i fins al dia 28. Afegides a les que s'han realitzat fins ara, completen una campanya amb 45 escales i cap a 54.000 passatgers, amb especial importància pels que venen fora de la temporada turística alta. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bon dia. Les escales de creuer de l'octubre les ha obert avui el vaixell Seabourn & Cor, que ha portat fins a Palamós quasi 600 turistes nord-americans. És la primera de les 7 escales de creuer que rebrà el port palamosí aquest mes d'octubre i que són ja les últimes de la temporada. Amb les 8 del setembre o les 9 que es van fer al maig, la campanya de creuers intenta contribuir a allargar la temporada turística. Escoltem Lluís Puig, alcalde de Palamós.
Però sí que és veritat que no hi ha doncs, el volum de visitants, de turistes que tenim en els mesos de juliol i agost, i per tant l'arribada d'aquests creuers en els mesos de setembre i octubre ens ajuden doncs, a mantenir unes setmanes més doncs, aquest pols turístic dintre del sector i per tant acabar d'arrodonir la temporada turística.
Després de la d'avui del Seabourn & Cor, el dia 11 d'octubre hi haurà una escala del Marela Discovery 2 que repetirà el dia 25. Els dies 14 i 28 visitarà Palamós el Marela Dream, mentre que el Seabourn Odyssey farà escala el 16 d'octubre i el Seabourn Ovation el 22.
Les dues cooperatives salvatanes Coselva i l'Avellaneda valoren de força bona la campanya de l'Avellana d'enguany, la qual ha tingut un 30 i un 40% més que l'exercici anterior. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
Bona tarda. Amb una previsió que des d'Unió de Pagesos s'apunta que s'aproparà a les 10.000 tones, xifres d'un any normal, sembla que la pagesia es podrà refer de la pitjor campanya que recorda, la de 2018, que se saldava un balanç nefast que deixava una davallada de la producció del 70%. Les calorades dels mesos de juny i juliol, si bé han malmès algunes avellanes, no han arribat ni de bon tros a causar els estralls que van provocar la collita a les altes temperatures de l'agost de l'any passat. Aquest ha estat un any més sec. De fet, enguany, entre gener i juny, només s'han registrat al terme salvatà una trentena de litres per metre quadrat, però per contra el calibre del minuït considerablement. Un fet que, tot i que no afecta la qualitat de l'avellana, fa que pagesos i productors hi tinguin la mirada posada a sobre. En termes generals, però, la valoració és força bona. Ho explica Àngel Salvat, enginyer agrònom de l'Avellanera.
Bé, enguany és una campanya que força positiva. La veritat és que estem entrant sobre un 30 o un 40% més d'avellana que l'any passat, amb una qualitat molt més bona, no hem tingut pluges, hem tingut menys problemes de picades, i la veritat, molt contents. Encara una mica escarmentats de l'any passat, però fort per seguir endavant.
Si bé la qualitat del fruit es manté, els preus de l'avellana tornen a portar de cap la pagesia. Les primeres cotitzacions que va establir a principis de setembre la Llotja de Reus no van satisfer el sector, que esperava preus entorn dels 2 euros la lliura d'avellana respecte a Turquia i Itàlia, que són els dos principals països productors d'avellana. Unes xifres amb què productors i sindicats situen la barrera de pèrdues.
I això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs a aquesta hora de la tarda estàvem consternats i estàvem impressionats pel que havíem viscut, sobretot a les primeres hores del matí. Vivíem amb una certa angoixa a l'espera de que tornés a produir-se novament una altra càrrega policial com la que ens havia despertat i impressionat a quarts de nou, en alguns llocs, quarts de deu d'altres del matí al nostre país. Però també vivíem amb la certesa de que votaríem i de que allò no sabríem com acabaria, però en tot cas ens permetria fer allò que havíem anat a fer, que no era res més que expressar la nostra opinió. I enmig d'aquesta determinació i d'aquell sentiment, imatges que encara ens emocionen avui en dia. Gent que a través d'amics, familiars o amb l'assistència de Creu Roja en alguns casos, sortia de les residències geriàtriques amb cadira de rodes i era colada davant de les llargues cues que havia davant de les urnes perquè pogués votar. Gent que, acompanyada dels nets, amb el bastó a la mà, vestida de diumenge, com s'han de fer aquestes coses, dipositava el vot i s'abraçava a aquests nets com donant-los el testimoni del futur que havien de viure. Imatges de gent fent lo impossible per poder-se apropar a la urna que li tocava o a la que havia d'anar, perquè la que li tocava ja l'havien esbotzat, per dipositar el seu vot. Tot això va passar. Tot això forma part de la nostra història. Tot això ho vam viure i ho vam explicar als mitjans locals i als mitjans generalistes. Tot això va formar part de la vida de moltes persones i tot això forma part del record de moltes famílies. I no ho podran borrar, i no ho podran eliminar, i no ho podran treure. Podran intentar falsejar-ho, explicar històries fora de Catalunya que no són com les que van ser. Podran mentir, com han fet fins ara, però no ens podran treure aquells que hi vam ser-hi la certesa de que el que va ser allà i del que el que va passar aquell dia 1 d'octubre va ser una festa, va ser un cop de puny a la taula, va ser una decisió de democràcia i va ser un moment ple d'imatges que, malgrat que protagonitzessin gent que no coneixíem i no coneixem, encara ens emociona. Per tant, avui és un dia de recordar i avui és un dia en què, més enllà del que hagin pogut dir els governs, les associacions, les entitats, els sindicats, els periodistes i els mitjans, avui és un dia en què ens mereixem cada un de nosaltres, individualment, un homenatge, el que nosaltres mateixos ens vulguem donar, però ens el mereixem perquè ens el vam guanyar i perquè ens el vam guanyar per poder-lo tenir un cop cada any, cada 1 d'octubre dels anys que ens queden per viure. Bona tarda a tots i benvinguts. Avui comencem el Far, un Far de 1 d'octubre en el qual reflexionarem sobre el que ens ve a sobre, sobre el que estem vivint i intentarem explicar tot allò que té a veure en el moment mariner i polític que viu el país. Salutacions d'en David Valverde, en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de qui us parla. Serem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Encara amb temperatures d'estiu, a dia 1 d'octubre, encara amb temperatures d'estiu altes, molt altes, superiors a 30 graus en alguns punts, tot i que sembla que ens arriba una petita davallada o una davallada de les temperatures i fins i tot l'arribada de ruixats en alguns punts. Qui té totes les dades és la Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda avui assolellada a l'àrea del litoral, només amb alguns intervals de núvols alts i mitjans que han d'anar arribant per l'oest del país i de cara al vespre esperaríem, però, un nou augment de la nuvolositat amb el pas d'un sistema frontal que ens portarà també fins i tot núvols més compactes de cara a la nit a punts del litoral nord, fins i tot amb alguna precipitació. Precipitacions que al llarg del dia demà sobretot es concentrarien a la zona sud del Cap de Begur i també a l'àrea de la costa central. Precipitacions en forma de ruixat local, però puntualment intensitat moderada i acompanyats de tempesta. Pel que fa a la resta, esperem domini del sol i amb vent reforçat als dos extrems. S'imposarà aquesta propera nit la tramuntana a la zona nord del litoral, al mestral, a l'àrea sud, entre fluix i moderat en conjunt, en cops forts als dos extrems del sector i fins i tot puntualment molt forts a la zona nord del Cap de Creus i al sud del Cap de Salou. En conjunt, aquest vent alterarà força la situació marítima de cara a demà, amb maró i fins i tot forta maró durant la tarda al nord del Cap de Creus i amb maró a la resta del sector. Demà amb unes temperatures que en conjunt seran més baixes arreu del territori. Avui, en canvi, mantindrem una situació marítima força encalmada, amb marejol, però amb algunes àrees de maró a la costa central i al sud de la costa Brava, on bufarà una mica més reforçat el vent de llebeig. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Dolors. Estarem atents a l'arribada d'aquest canvi i, evidentment, des d'aquí us explicarem.
Connectem amb l'actualitat.
I avui, evidentment, ha estat un dia de mobilitzacions cíviques a la ciutat de Barcelona. De fet, s'ha presentat el Marc Unitari com a punt destacat de tot el que ha succeït al llarg del matí. Ho està seguint des del carrer la nostra companya Isabel González. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs aquesta presentació ha comptat amb la presència de diferents entitats, sindicats, associacions i partits polítics, entre els quals destaquen doncs, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, l'AMI, la NC, Òmnium o el sindicat Usted Castés, també, que han presentat avui aquest matí als jardins de la Sedeta el marc unitari de les mobilitzacions previstes quan es doni a conèixer la sentència del 1 d'octubre. Durant l'acte han fet una crida a la mobilització democràtica i pacífica, tot i que no han concretat dates, com en la majoria dels casos que està passant de convocatòries. També és el cas del sindicat d'estudiants, que han convocat una vaga de 3 dies després que surti també, que es faci pública aquesta sentència. El sindicat demana una resposta a l'alçada de l'ofensiva repressiva que viu el país. No són els únics estudiants que s'han posat en marxa avui, ja que al campus del Raval de la Universitat de Barcelona s'han concentrat desenes d'ells per commemorar el segon aniversari d'aquest 1 d'octubre. També han llegit un manifest on han demanat lluitar incansablement per tal que els resultats del referèndum d'ara fa 2 anys es facin efectius. El Parlament de Catalunya també s'ha sumat als actes de commemoració amb una concentració que han fet just davant del Parlament, amb una urna de l'1 d'octubre com a fet simbòlic, i el Pati dels Tarongers també ha estat escenari d'un acte amb el govern de la Generalitat on s'han compromès a avançar sense excuses cap a la República Catalana perquè aquesta sigui una realitat. De fet, el manifest que han llegit deien textualment: el govern es compromet amb la radicalitat democràtica, amb el dret d'autodeterminació, amb el diàleg, amb la cohesió social, amb el respecte escrupolós dels drets humans, els drets civils i les llibertats col·lectives. Tot això ha estat el preàmbul de la concentració d'aquesta tarda.
Doncs hem posat les bases, com deies, aquesta concentració, i aquesta concentració pot ser l'inici de moltes altres coses que s'aniran succeint des d'avui, probablement, fins al dia de la sentència.
Exacte.
Abans del dia 15, per tant, estem a 15 dies, 2 setmanes, que això pugui passar.
2 setmanes que es preveuen intenses de mobilitzacions, concentracions. Estarem atents.
Evidentment, i no deixeu d'escoltar el Far perquè us mantindrem informats. Fins ara, Isabel.
Fins ara.
A veure. Però no només hi ha hagut mobilitzacions i declaracions d'intencions i trobades i compareixences a Barcelona, a Girona també, Cristina. Aquest matí ha estat un matí de recordatori.
Sí, exacte. Girona ja s'ha llevat amb uns 200 manifestants convocats pel CDR, la Forja i el Sindicat d'Estudiants de Països Catalans, que han sortit a 6:45 del matí de Plaça Catalunya cap a l'edifici de la Guàrdia Civil, al carrer Emili Graït. Allà s'hi han trobat un cordó policial que els hi ha barrat el pas i els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un menor que havia llançat pintura i ous contra la línia policial durant la protesta davant la caserna. Els manifestants s'han dirigit davant la subdelegació del govern a Girona, on s'han assentat a fer una assemblea cap a les 10 del matí i han acordat que es mantindrien allà on ara estan fent un dinar popular. L'avinguda Jaume I de Girona està tallada des de les 8 del matí i es pot llegir al mig de la carretera, pintat en groc, la frase "1 d'octubre, ni oblit ni perdó". A les 12 del migdia, els treballadors de les administracions públiques també s'han concentrat davant l'edifici de la Generalitat i s'han reunit després a l'Auditori Josep Irla per fer valoració i decidir quines accions s'han d'emprendre a partir d'ara. Sant Julià de Ramis, en aquest cas, ha tornat a posar les urnes avui a les 9 del matí per decidir si els ciutadans volen mantenir el 25 de juliol com a dia festiu local o si el canvien per l'1 d'octubre per recordar la valentia i la determinació dels veïns que van viure una de les escenes més violentes ara fa 2 anys a l'escola on havia de votar Carles Puigdemont. Avui a les 7 de la tarda hi ha convocada una concentració a Girona, però altres municipis també faran actes commemoratius com el Ball de les Urnes a Garrigàs o Acabem el que vam començar a Torroella de Montgrí.
Doncs, Cristina, evidentment, tan bon punt sapiguem que han decidit els veïns de Sant Julià de Ramis, ens ho fa saber, d'acord?
Ho anirem seguint.
A veure. I a la Costa Daurada, la veritat és que de moment el dia està sent prou tranquil. Sembla que a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb la concentració, la manifestació convocada, Daniel.
Exacte, de moment al matí protestes tímides a Tarragona, on els CDR han entregat una carta a la delegació del govern de la Generalitat aquest matí, on s'han fet concentracions també davant dels jutjats, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, això sí, ja cap al migdia. A d'altres poblacions, com per exemple l'Ametlla de Mar, l'Assemblea Nacional Catalana ha fet parar des del carrer també diversos parlaments. De cara a la tarda, com dèiem, hi haurà concentracions a Tarragona o a Cambrils, per exemple. A la capital de la demarcació s'iniciarà a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font, i marxarà fins a la plaça Imperial Tarraconià, la subdelegació del govern espanyol. A Cambrils també hi haurà concentració, serà a les 7 de la tarda davant del Club Nàutic. Mateix hora, a Salou, es farà una conferència al centre cívic. Per cert, avui hem conegut que el govern de Tarragona ha presentat recurs al requeriment de la Junta Electoral Central que l'obliga a retirar la pancarta Llibertat Presos Polítics de la façana de l'Ajuntament, una pancarta que almenys avui segueix al seu lloc després que ahir, tal com ja us vam explicar, el ple rebutgés la seva retirada.
Doncs veurem que quant de temps són capaços de mantenir aquesta pancarta penjada, eh? Amb d'altres ajuntaments, molts ja ha estat retirada. Daniel, fins ara.
Fins ara.
I a les Terres de l'Ebre, el gruix de les concentracions també es farà aquesta tarda, tot i que alguns municipis ja han fet alguns actes al llarg del matí, Judit.
Sí, ha sigut el cas de la Ràpita, un dels punts més afectats per les càrregues policials de tot Catalunya durant l'1 d'octubre, on s'ha rememorat aquest matí la data en un acte senzill fent una ofrena floral al monument commemoratiu que hi ha a la plaça 1 d'octubre. S'ha fet al mateix lloc i també a la mateixa hora que van arribar els convois de la Guàrdia Civil i les càrregues policials. Durant la lectura del manifest, l'alcalde Josep Caparrós ha lamentat que pràcticament els hi van robar l'1 d'octubre i ha exigit que acabi la repressió policial i judicial contra l'independentisme. A Tortosa també hi ha hagut concentració aquest matí a Roquetes, l'altre municipi breng on hi van haver càrregues policials, hi ha hagut una concentració unitària amb els diferents representants d'Esquerra Republicana del territori. Qui també s'apunta a les concentracions d'aquesta tarda a les 8 del vespre per rememorar aquest 1 d'octubre i a llegir el manifest són Amposta i Masdenverge, que ho faran davant l'Ajuntament del Tebre, qui se concentrarà a la plaça de la República Catalana, Santa Bàrbara, que se reunirà al parc de l'1 d'octubre, i a Mora la Nova hi haurà un acte de reafirmació al casal municipal a les 8 del vespre també, i també han animat a la població a engalanar les finestres i balcons amb estelades.
Doncs, en tot cas, aquestes són algunes qüestions que hem posat aquest matí, aquesta tarda més. Evidentment, si hi hagués alguna qüestió, Judit ens ho fa saber. Fins ara.
I tant, fins ara.
Bé, molt semblant al que està passant al Garraf. Fins ara poca cosa, i a la tarda s'espera que mobilització popular, no? Ivan.
Exacte, matí sense incidents a la comarca del... fins a d'aquí unes hores que començaran, com dèiem, les primeres concentracions i actes de commemoració. Serà, per tant, aquest vespre quan a moltes poblacions de la comarca es recordarà els episodis de l'1 d'octubre de fa dos anys amb concentracions i manifestacions. En el cas de la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, l'ANC ha convocat una manifestació que sortirà a 7:45 del vespre des de la plaça de les Neus i que acabarà amb una concentració a la plaça de la Vila, al mateix lloc on ara fa un any, l'any passat, es vivia una de les manifestacions més multitudinàries que recorden el territori penedès Garraf. Altres municipis també tenen previst fer diverses marxes, com és el cas de Sant Pere de Ribes. L'acte de commemoració de l'1 d'octubre és impulsat pel CDR i començarà a les 8 del vespre a la plaça de la Vila Ribetana. Finalment, destacar també Cubelles, que les entitats i els partits sobiranistes llegiran a les 7 de la tarda un manifest al parc de l'1 d'octubre i després es farà una marxa fins a la plaça de la Vila, on es farà un altre acte reivindicatiu.
El destacat de la jornada.
Sens dubte, la jornada passa per aquesta actualitat, per el record d'allò que va ser i el que està succeint i el que s'està explicant a les darreres hores. Per un costat, i ho resumiríem, el govern de la Generalitat apel·la a aquest esperit de l'1 d'octubre per seguir avançant sense excuses cap a la República Catalana, mentre que el president del govern espanyol diu que amb un govern en minoria també es pot aplicar el 155 sense massa preocupacions. És real, això, la determinació d'uns, l'amenaça dels altres, o hem de contextualitzar-ho en el dia en què ens trobem i d'aquí dues setmanes ja vés a saber qui se'n recorda? Doncs és una de les qüestions que li volem preguntar al politòleg de la Universitat Oberta de Catalunya, el senyor Ivan Serrano. Senyor Serrano, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Va del cert, tant uns com els altres, o bé, és que som el dia que som i això d'aquí dues setmanes ja passa a la història?
Bé, sí, això té un component de, diguéssim, de representació, no?, pel que és la, la commemoració d'un fet, diguéssim, que es va esdevenir en el seu moment, amb un component, diguéssim, molt simbòlic, molt, molt fort, però el capdavant són judicis d'intencions, no? Aleshores, no, no, ja la, la, el contingut, diguéssim, de l'efectivitat del judici d'intencions són, és, sempre, sempre es fa difícil. El que sí que sabem, no?, amb aquestes dues declaracions ara que posava d'exemple, és que els fets, diguéssim, d'octubre amb el referèndum no van generar, diguéssim, una situació de ruptura on, on, es, on aquesta declaració d'independència, diguéssim, es fes efectiva. En canvi, el que sí que sabem és que, malgrat amb una circumstància d'estabilitat parlamentària a Madrid, el 155 l'article es va poder no només aprovar, sinó executar amb tota la normalitat, diguéssim, en el sentit de tots els aparells de l'Estat en ple funcionament. No? Per tant, si haguéssim d'apostar per quina de les dues visions que, diguéssim, té, té més, més versemblança en aquest sentit, tenim la prova, diguéssim, evident de fa aquests dos anys, si fa no fa, que l'aparell de l'Estat té la força, diguéssim, i ja està més disposat a assumir el, els costos en termes democràtics o fins i tot de prestigi internacional que siguin necessaris per evitar aquesta situació i que té els recursos per fer-ho.
El que està clar és que, o almenys aquesta és la lectura que alguns en fem, política i judicialment la independència actualment no és possible aconseguir-la per aquestes vies. És a dir, la política espanyola s'ha mostrat ferma i contundent, la justícia espanyola i les lleis s'han aplicat amb contundència, tot i que encara no tenim sentència, però bé, el que s'ha sentenciat fins ara ha estat prou, prou clar, i la política internacional salia sempre al costat de, del més poderós, i per tant aquesta via, per molt que ens vulguin fer creure, de moment sembla, sembla que està acabada.
Sí, evidentment les circumstàncies, diguéssim, històriques, no?, de cada un, cada, o sigui, el context històric o polític a nivell global en el que se succeeix o en què es produeix un cert esdeveniment és variable, no?, i no podem fer prediccions de que això no tornés a ser d'una manera, no?, o pogués ser d'alguna manera diferent, però en tot cas el que sí que denota amb una mica de perspectiva, no?, i des de la distància, si vols, que hem de tenir, diguéssim, el meu pare a l'acadèmia, és que és una certa dosi de realisme, diguéssim, no?, una lliçó de realisme de com funciona el món real, no?, entre com em sembla que haurien de ser les coses o com haurien de funcionar i com funciona a la pràctica, no?, i a la pràctica el que hem vist és un estat amb els recursos dels estats, i una, en aquest cas una unitat, no?, una regió en termes administratius d'aquest estat que no té els instruments, més enllà de si discutim de majories, més o menys, etc., però simplement els recursos propiament aquest que té són molt desiguals. No? Per fort és una cosa que cal no oblidar sempre, tant a nivell d'anàlisi com a nivell ciutadà, com a nivell, diguéssim, polític, és que és una relació de poder asimètrica, no? L'Estat és la part forta i la regió, en aquest cas, no?, en aquest sentit definida, és la part feble, i per tant l'Estat, sobretot quan té, està disposat a assumir el cost que sigui necessari, diguéssim, per mantenir aquest status quo, o fins i tot transgredint el que és la qualitat democràtica, no?, de l'Estat, està disposat a fer-ho i assumir el cost, no?, i fins i tot tenim declaracions més o menys explícites de líders polítics destacats a nivell espanyol que ho diuen obertament, no?, i
ara hi ha una qüestió, i vostè l'apuntava, que la democràcia no te la pots estar saltant sempre. És a dir, és veritat que se la poden saltar unes quantes vegades, ja ho han fet una i poden fer-ho 4, 5 o 6 vegades més, però la democràcia al final, si realment ens la creiem i internacionalment es reconeix que és el menys dolent de tots els sistemes polítics, al final les coses hauran de caure d'un pes d'alguna manera, no?
Clar, aquí és diguéssim, parlem en termes de costos, no? Fins a on es pot deteriorar, no?, una democràcia per evitar un escenari que no és compatible, diguéssim, amb el model d'estat o el model de país o el model de nació, diguéssim, que hi ha l'estat espanyol, no? Veiem que el cost és bastant alt, no? Veiem que el que està disposat a fer l'Estat, tant que, no?, com a assumir, sí, no?, diguéssim, l'Estat, que és un actor unitari, no?, que és una mica més complex, però està disposat a assumir uns costos bastant elevats, no?, per preservar la integritat territorial, diguéssim, de l'Estat i el seu model, diguéssim, de societat o de país, com ho vulguem definir, no? Això ens sorprèn si fem un petit, no?, aquest petit exercici d'extracció, no?, que seria un ideal democràtic, etc., però és com funciona el món real, no?, i això hem d'aprendre, diguéssim, aquestes lliçons, entre altres, els mateixos acadèmics, que molt sovint treballem des d'un aspecte que diem nosaltres normatiu, és a dir, com haurien de ser les coses, què seria desitjable, però el món funciona d'una determinada manera que no sempre s'ajusta a aquest ideal. Un exemple paradigmàtic és el discurs, diguéssim, públic que tenim a Espanya, que és bastant dominant, diguéssim, a nivell dels mitjans, no?, i de formació d'opinió, sobre la relació entre les lleis i la democràcia, no? Hem manipulat, diguéssim, o hem capgirat una mica el sentit de dir no hi ha llei, no? No pot haver democràcia sense llei, a assumir que tota llei és un bon reflex democràtic, no? O que la llei no és, és alguna cosa més que un instrument per executar, diguéssim, un instrument per desenvolupar els desitjos o les preferències democràtiques d'una societat, no? En el context de l'estat espanyol, en així molt en termes generals, hem assumit, hem donat per descomptat que les lleis són democràcia i que més enllà, diguéssim, d'aquest ús instrumental de la llei no hi ha possibilitat pel debat, el que evidentment atenta una qualsevol concepció més bàsica que sigui del que és la democràcia, no? La llei és un instrument per desenvolupar la democràcia i no per limitar-la, no? Des de la teoria, que això també faig una mica d'autocrítica, diguéssim, per dir-ho al meu gremi, aquesta concepció hem de saber, diguéssim, que existeix aquesta distància, perquè en termes democràtics no hi ha cap, diguéssim, solució, cap acadèmic que pugui defensar una millor solució que els canals democràtics per expressar i articular els desitjos de la societat. Però fins i tot aquí estem tenint grans debats a nivell públic, no?
Professor Ivan Serrano, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a posar una mica de llum en aquesta qüestió. En seguirem parlant més endavant. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, com vulgueu.
A reveure, politòleg de la UOC.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'escola o la vall i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat. I Neptú impotent abaixa el cap, fa tant de mal però és llei de mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Conèixer l'origen dels cognoms i saber d'on venen i on han anat a parar. Aquesta és una investigació que ha fet, en el cas de l'Ametlla de Mar i del Perelló, un convidat que té en Daniel Rodríguez. Amb qui parlem, Daniel? Bona tarda.
Doncs avui ens acompanya un advocat que s'ha dedicat en els darrers anys a agafar i rondar per moltes parròquies, pels bisbats, per moltes institucions, buscant els orígens dels cognoms de tres municipis de les Terres de l'Ebre, del Perelló, de l'Ametlla de Mar i de l'Ampolla, tres pobles de cara, doncs són independents, però que anys enrere tots estaven annexionats al Perelló. En descobrim els detalls amb també historiador Ramon Buera. Ramon, benvingut al Far, bona tarda.
Bon dia, Dani, bon dia.
Anem a posar una mica damunt la taula aquesta investigació d'anys, no sé si 4 o 5 anys, que has estat treballant per recopilar l'aproximació, no ho podem donar tot per fet, però una aproximació molt correcta, de 270 cognoms d'aquests tres municipis. Déu-n'hi-do.
Sí, en són uns quants. Aviam, la base de l'estudi sí que està feta d'aquests 4 últims anys, tot i que tot ve de quan vaig començar a fer l'arbre genealògic familiar meu, fa 30 anys ja. Llavors, va arribar un moment que, clar, doncs, veus, parles de temes d'estos i la gent li agrada, i dius, home, doncs seria interessant donar a conèixer també la genealogia o d'on venen els cognoms d'aquí dels nostres pobles. Quan vaig vindre a viure aquí baix, després d'una llarga temporada a Barcelona, doncs vaig poder entrar a arxius com el de la Catedral de Tortosa, entrar molt més profundament als arxius de la parròquia del Perelló, de l'Ametlla. Llavors vaig profunditzar doncs, en estos apellidos i ha sigut aquest llibre que, bueno, crec que ha quedat força bé.
Anem a parlar del llibre. El llibre es titula Els llinatges perellonencs, caleros, sí, i ampolleros. Un llibre en el qual, anem a ser francs una mica, clar, jo entraré al llibre i aniré a buscar primer que tot el meu cognom, dels meus cognoms, no? I suposo que una mica això passarà en general, però hi haurà moltes pàgines on la gent s'hi aturarà, aquells cognoms més populars?
Segur. Este llibre no està pensat per a que es comenci a llegir des de la primera pàgina fins a l'última. És un llibre de consulta. És un llibre que doni a conèixer, doncs, això, 270 cognoms que han existit aquí a les nostres terres i existeixen encara actualment. I pues és això, no? Simplement pues, la gent anirà, pues, com te dius tu? Pues, Borràs, pues, anirà al Borràs. Com se diu ta mare de segon, tal, o ton pare, tal, o com se diu l'amic este? Pues, xafardejar una miqueta o tindre la curiositat d'on venen estos cognoms, donar vida a gent pues, que ha fet la història d'estos nostres pobles i pues, que és normal que amb el temps pues, hagin desaparegut de la nostra cultura, fins i tot pues, hi ha gent que no sap ni com s'hi diuen els seus raves iaios.
Per tant, és una mica anar a buscar aquests orígens, uns, sí, orígens que anem a dir, primer que tot, anem a fer el context geogràfic. Estem parlant de tres poblacions, el Perelló, l'Ametlla i l'Ampolla, que deia que històricament doncs, tot era terme del Perelló. Per tant, diguem-ne que buscar l'arrel històrica era anar a buscar, diguem-ne, a un únic municipi. No estàvem parlant ja després de les possibles segregacions posteriors, no?
Bueno, aviam, l'estudi està fet en base als llibres parroquials. El més antic de batejos del Perelló comença el 1685, ho he dit bé, i després la parròquia de l'Ametlla comença el 1859. Llavors, aquí se separen doncs, el que seria Perelló-Ampolla, que l'Ampolla es crea el 1906 i, per tant, està fora d'estudi ja, els arxius d'esta època, en quant a batejos, no en quant a defuncions i casaments, i després el de l'Ametlla, el 1859, pues, continuar pues, els batejos, casaments i defuncions. Clar, hem de tenir present també que este llibre està fet en base en això, però després el que he intentat és remuntar l'origen d'estos apellidos. Per tant, m'he hagut de desplaçar o buscar arxius d'altres poblacions. Per això aquí hi ha més de 120 arxius, entre parroquials, comarcals, Arxiu Corona Aragó, l'Arxiu Històric de Tarragona, Arquebisbat de Tarragona, bueno, un munt d'arxius i fins i tot d'alguns estrangers, per posar l'origen d'aquestes poblacions i mos surten apellidos que després s'han desperdigolat per altres poblacions.
Anem a posar una mica la part ara d'investigació, de cognoms, perquè, clar, evidentment aquí van arribar pobladors.
Clar.
I quan dic aquí, parlo del Perelló, dels seus orígens ja, parlo de l'Ametlla de Mar, perquè és un poble que va néixer com a tal per pescadors vinguts del Castelló i València.
Majoritàriament València, sí.
I clar, això significa que estem important i exportant cognoms a molts de llocs, sí. Perquè també hi ha bé, per exemple, pescadors de l'Ametlla de Mar que van marxar, ho hem explicat moltes vegades al Far, cap a la zona de nord, al Palamós, exacte. Sí. Per tant, això significa que aquí hi ha una mescla de, no sé si dir, procedències, fins i tot cultures, es pot interpretar amb aquests cognoms, Ramon?
Sí, ja, a vegades pensem que la gent d'abans no es movia tant, o quan es movia era, doncs, per una cosa concreta, però vull dir, hi havia molta mobilitat. Hem de pensar que aquesta zona nostra era per on passava la carretera nacional de l'època, i llavors, pel bo i pel dolent, rebíem sempre. Amb les diferents guerres, doncs el Perelló està demostrat que es va quedar despoblat, tant a la Guerra dels Segadors com a la Guerra de Successió, i després van tornar a vindre. A l'Ametlla, per exemple, l'historiador d'aquí de la Cala, Xavier Figueres, pues, ha estudiat que en la guerra del francès, de Napoleón, pues, les tropes es van endur les barques dels pescadors que recién estaven instal·lats aquí al poble de l'Ametlla, i van haver alguns d'anar a comprar-les, fins i tot a recomprar les seues barques a Vilanova. Vull dir, es movien, a part de les migracions que hi havia per tema de gana o fam.
Posem nom als cognoms.
Sí.
Quins són els més populars? Quins són els que... No sé si passa, que hi ha cognoms molt populars al Perelló,
sí,
molt populars a l'Ametlla, molt populars a l'Ampolla, i que després aquests altres municipis no s'hi troben.
Tenen, no? Sí. Per exemple, al Perelló el més popular des de sempre ha sigut Pallarès, que és un cognom que després l'ha exportat a les altres poblacions. Però vull dir, encara avui en dia, doncs, és un cognom molt comú al Perelló. Hi ha d'altres que també són molt comuns, Margalef, Marçal, Brull... Llavors, aquí l'Ametlla, home, l'Ametlla hem de tenir present que té dos orígens de població. El que parlaves tu dels mariners que van vindre de fora, sigui de València, de Tortosa també hem de pensar que en baixaven bastant, Calafats, per exemple, l'actual alcalde d'aquí al poble, Gazenit, prové d'una família de Calafats, de Tortosa. I després els que eren d'origen perellonenc, los Pastor, los Llambric, los Figueres, tots estos baixen del Perelló en un moment del segle XIX, perquè hem de pensar que dels 270 apellidos, el 95% m'atreviria a dir, ara ho dic de memòria, però tenen un origen al segle XIX. Anteriorment hi havia molt pocs cognoms, la Cala i l'Ampolla no existien, però vull dir, el Perelló, el màxim que han viscut fins a principis del segle XIX eren 400 persones.
Deixa'm, Ramon, deixa'm posar un exemple, sí, pràctic. Per exemple, allò, Andaríez, no serveix, però Borràs, per exemple, ho trobaríem? Borràs.
Sí, Borràs, per exemple, com li vaig comentar a Dani, és un dels apellidos que ja surt al fogatge que he transcrit de manera inèdita fins ara, del 1374, per el cerimoniós que es va fer per la conquesta de Mallorca, i és un dels cognoms que surt en este fogatge. Clar, poder lligar esta persona que surt al fogatge amb Dani és una mica difícil, però bueno, segur que tenen una relació parental.
Com a curiositat, Josep Maria, sí? Em diu que jo estic a la meva pàgina del meu cognom, aquí està escrit sense accent, i jo el tinc escrit amb accent. Això, bueno, dels accents és una cosa que entenc que no entra, no?
La grafia, aviam, la mayúscula, jo tinc una mania que és no accentuar-la mai. La gent a vegades em recrimina, però bueno. Però la grafia no n'heu de fer cas, perquè la grafia és una cosa que cada capellà, cada secretari d'ajuntament s'escrivia d'una manera. Borràs, per exemple, en el fogatge del 1374 s'escriu amb C trencada final, com Marçal s'escrivia en C trencada també, molts d'estos, però vull dir, com que no hi havia una normativa, pues cadascú l'escrivia com li semblava.
I a més hem explicat com és aquesta pàgina d'informació, una mica també perquè sí, els oients s'ubiquin, què trobaran en aquest llibre els llinatges perellonencs, clarers i ampolleros, perquè aquí primer apuntes la possible procedència, en aquest cas...
La segura procedència.
O la segura procedència, sí, en aquest cas, ja, que seria el Perelló i Rasquera, en el cas del meu cognom Borràs.
Correcte.
Però després ja busques rames. Per on te podria vindre este cognom?
Correcte.
Qui el va portar cap aquí, no?
Correcte. i amb els seus fills, quan se van casar, quan van néixer, quan van morir, sempre depenent de les possibilitats que hi ha hagut de trobar informació, perquè pues, hi ha arxius que degut a, pues, a la seva antiguitat i les diferents vicissituds que ha passat al nostre territori, pues, malauradament no han arribat. Pues, altres vegades sí, o pues, l'accés que he pogut tenir pues, a arxius comarcals, arxius parroquials, més o menys informació. I sí, sí, vull dir, hi ha diferents rams.
Podria passar que algú, quan agafi el llibre i busqui el seu cognom, trobi aquí un dels seus avantpassats coneguts perquè hagi treballat l'arbre genealògic familiar?
Sí, per lo que deia abans, o sigui, el 90% són apellidos del segle XIX. Alguns, per exemple, nascuts pues, a partir de la dècada dels 80. O sigui, jo quan vaig fer l'estudi, el que tenia clar és que este havia de ser un llibre de morts per a vius.
Ja.
O sigui, no volia que sortís ningú viu. Llavors, vaig fixar... me vaig marcar una data que coincideix en els llibres de batejos tant de l'Amella com del Perelló, que és el 1888. Fins llavors buscaria els batejos, però clar, si tens un germà que naix el 1886 i un el 1890 o el 1900, com fins i tot m'he arribat a trobar, clar, doncs tampoc el deixaràs penjat. Però bueno, és possible que algú trobi els seus pares, si és una persona gran, iaios, segur, sí, en alguns cognoms. En d'altres, en Borràs no, per exemple.
Aquí és més complicat, que és bastant antic.
Sí, és molt antic.
Clar, hi ha un fet que aquest llibre transcendeix el que és el marc geogràfic de l'Ametlla de Mar, de l'Ampolla, del Perelló, perquè ara jo pensava, per exemple, jo coneixo pallarès que són de Barcelona o que són de l'Empordà. És probable que si tenen avantpassats o si tenen la percepció de que algun avantpassat provenia d'aquesta zona, doncs trobem els orígens. Per tant, no només és per la gent de l'Ampolla, sinó és per qualsevol persona que pugui tenir qualsevol d'aquests cognoms, no?
Bueno, una miqueta també està pensat este llibre per a que la gent s'iniciï una mica amb la genealogia familiar. Aquí a la cultura llatina, tant a Espanya, Portugal, Itàlia, el tema de la genealogia el tenim una mica encara bastant tabú. Però en canvi la cultura anglosaxona, la genealogia fa molts anys que està en boga, que la gent s'interessa pels seus avantpassats, hi ha pàgines i pàgines personals de gent que penja el seu arbre genealògic, es relaciona amb altra gent, fa viatges genealògics per conèixer d'on venien els seus avantpassats, i està pensat també en aquest sentit, perquè la gent s'interessi per la genealogia familiar i després, per què no, per la història local, perquè està molt desconeguda i sobretot en aquesta zona nostra.
Parlàvem ara de Borràs com el meu cognom, l'hem utilitzat avui d'exemple, és un cognom que ens sona a català, però hi ha molts cognoms d'origen castellà dins d'aquests llinatges.
N'hi ha alguns, sí, Gómez, Ruiz...
Ah, per tant, Rodríguez el podríem trobar, per tant.
No, Rodríguez el podem trobar, per exemple, jo el tinc al meu arbre genealògic, que és una rama que ve de Tortosa, però que he localitzat que el més antic és a finals del segle XVI i ve de Sanlúcar de Barrameda, però aquí a l'Ametlla no ens arriba, es queda a l'aldea, per exemple.
Val.
Jo els meus orígens també són de Sanlúcar de Barrameda, precisament, però són més recents, no són...
Alguns, per exemple, que és l'apellido de la Sierra, que ha tergiversat amb els anys a Serra, que aquest era un funcionari de les Reals Salines, de Sant Josep de les Salines, l'actual Sant Jaume d'Enveja, que ve quan es nacionalitzen les Salines d'aquí del Delta de l'Ebre i ve d'una població andalusa que es diu Cabra, a Còrdoba.
Aquestes curiositats, tot plegat, suposo que a mesura que anaves trobant, Ramon, tots aquests detalls, també una mica eren sorprenents, no?
Alguns sí.
O t'esperaves o hi ha coses que t'han sorprès durant la investigació i la preparació d'este llibre?
Hi ha coses que m'han sorprès, hi ha coses que m'han fet pensar. Per exemple, aquí hi ha un apellido que és comú a les tres poblacions, que és l'apellido Llambric. O sigui, per exemple, he pogut localitzar la primera persona que ens consta amb aquest apellido, que és a través de la cofradia del Santíssim Sacrament del Perelló del 1632. Aquesta persona, que es deia Joan Llambric, amb una L, però això de la grafia ja ho hem dit abans, que hem d'agafar entre cometes, no surt, per exemple, en un altre llistat molt interessant, que és el cens d'occitans o de francesos del 1637, que mana fer la corona espanyola de totes les poblacions de la costa catalana, per veure quines són les persones d'origen francès. Suposo hi ha previsió de la possible guerra que es ve a vindre el 1640. Mm-hmm. Llavors, aquesta persona, el Joan Lambric, que el tenim situat el 1632, el 1637 no en surt com a francès. Clarament no és un cognom espanyol, castellà, no és un cognom català. Llavors és quan entro a pàgines de genealogia, com és el Family Search, la pàgina dels mormons, i puc localitzar que l'apellido, el cognom Lambric, és un apellido que existeix a Alemanya.
Ja.
És un cognom alemà. I crec que té un possible origen alemà.
Si voleu saber-ne més, si esteu interessats, recordeu que es fa la presentació del llibre el proper dijous, dia 3 d'octubre, al Perelló, i el dia següent, el 4, a l'Ametlla de Mar. I, evidentment, interès segur per fullejar-lo i conèixer i trobar-nos, no nosaltres, que som vius, sinó els nostres avantpassats, que ja són morts. Ramon, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i, escolta'm, ens encercarem en aquesta obra, en aquesta investigació. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. I no deixem de parlar de llibres, i ho fem gràcies a una bona iniciativa que es fa al Port d'Aiguadols, a Sitges. Ivan.
Exacte. Més concretament parlem d'una biblioteca, de la Biblioteca del Mar. És una iniciativa que, com bé deies, ha impulsat el Port de l'Aiguadols, i el que han fet és adequar un espai d'aquesta instal·lació per convertir-lo en biblioteca. L'objectiu, diuen, que és fomentar la lectura entre els residents i entre els usuaris del port. Per això avui volem conèixer una mica més sobre aquesta iniciativa i tenim amb nosaltres la directora de la Fundació del Port de Sitges, la Sònia Felip.
Sònia Felip, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem parlant d'una biblioteca de temàtica nàutica o estem parlant d'una biblioteca oberta de qualsevol temàtica?
La biblioteca ara mateix és oberta a qualsevol temàtica. El que sí que estem pretenent és intentar centrar-la una miqueta en el tema de la nàutica i del mar, i poder centrar-la com una biblioteca del mar, tot i que tenim moltes novel·les generals, grans obres de la història de la literatura universal, molts llibres infantils, moltes enciclopèdies, inclús tenim diferents seccions dedicades a la gastronomia, als esports, a la religió, a la història. Vull dir que tenim... La biblioteca cobreix totes les temàtiques que a la... complir una biblioteca, però sí que ens centrem, o tenim la pretensió d'intentar centrar la biblioteca en la Biblioteca del Mar.
De fet, Sònia, ara vosaltres teniu llibres de tots els gèneres, de tots els tipus, perquè quan vau impulsar aquesta iniciativa, doncs justament la rebuda va ser molt bona, i ara em ve el cap quan em deies que us deixaven fins i tot llibres a la porta.
Sí, la idea de la biblioteca va ser crear una nova llar pels llibres. Hi ha molta gent que té llibres a casa que ja els ha llegit una vegada o dues i els té en desús o que els ha agradat i li donen molta llàstima llançar-los perquè al final doncs, els llibres són cultura. I llavors la idea era crear aquest nova llar, aquest nou espai on poder donar-li una segona vida a aquests llibres que ja has llegit i que els puguis gaudir una altra persona. Llavors la idea inicial va ser aquesta i estàvem oberts a tot tipus de llibres. No sabíem exactament quina rebuda tindria, si això seria una avalanxa de llibres o seria potser més en mica en mica. La veritat és que de mica en mica la gent va comprar-nos llibres i fins que això ha arribat a ser... Tenim tants llibres encara a la biblioteca i pendents de poder instal·lar perquè se'ns ha quedat una mica petita i tindrem que fer reforma al local que vam posar inicialment, que ens hem trobat això. Jo hi he arribat un dilluns a treballar i a la porta del despatx bosses d'escombraries plenes de llibres, bosses aquestes grans. O bosses de la compra, o cistells, arribar i hi ha gent que et porten. Hi ha gent que potser et porta un llibre, dos, i hi ha gent que et porta això, bosses i caixes.
Per tant, llibres en tenim, però hi ha gent que acostuma a passar-se per la biblioteca o com va això? Està funcionant?
A nivell d'usuari, sí. La iniciativa la vam iniciar per Sant Jordi. Vam començar a publicar els cartells de que recollíem llibres, inclús anàvem a les cases de la gent, si teníem biblioteques molt grans, per recollir. Llavors, el que va ser ja la primera obertura de biblioteca va ser pel Marina Bay, que és el Dia Internacional dels Ports, i vam obrir un espai que tenim aquí al port i el vam mig acondicionar amb unes estanteries i uns sofàs, i de mica en mica aquestes estanteries s'han anat omplent, fins que ara ja, doncs ja no hi ha espai. I tenim molts més encara que s'han d'acabar de recol·locar i, com us comentaven, de fer una petita reforma. Llavors aquesta biblioteca està oberta al públic, l'obrim pel dematí a les 9 i la tanquem al vespre.
Molt bé.
I llavors vas veient, doncs, tot tipus de gent que ve expressament, perquè tenim un reglament intern.
Molt
i llavors
bé.
Tu agafes un llibre i el pot tens 30 dies per tornar, deixes el teu mail i el teu telèfon. Llavors ens posem en contacte amb tu si no l'has tornat o si el tornes abans o el vas canviant.
Sònia, en tot
i
cas,
hi ha gent que són usuaris.
Animem a la gent que ens està escoltant a que s'apropi a aquesta biblioteca del mar i que es vagin fent usuaris, promocionem-la. Sònia Felip, directora, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure.
Després.
Doncs ja coneixeu aquesta Biblioteca del Mar, està al Port d'Aiguadols i, per tant, una nova opció per introduir-vos al món de la literatura. I avui volem conèixer el Meru.
Flora i fauna.
És moment de descobrir en profunditat una de les espècies que habiten al nostre Mediterrani i per fer-ho ens acompanya el biòleg que treballa al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, Boris Weisman. Bona tarda, Boris.
Bona tarda.
I quina espècie ens acostes avui?
Avui parlem d'un peix icònic, el peix que és el Nero. El Nero és un peix que, a part de que està boníssim, és un dels millors peixos per menjar, és un peix molt important dins de la xarxa tròfica del Mediterrani. O sigui, és el que nosaltres anomenem un top predator. És una espècie, és el superdepredador de les nostres aigües. És un peix que arriba a fer-se molt gran, arriba a viure molts anys, per tant, no hi ha cap altre peix que se pugui menjar perquè no hi ha cap ningú que sigui més gran que ell. Per tant, es converteix en el que nosaltres anomenem un top predator dins la xarxa tròfica. I té una vida molt curiosa, molt curiosa. O sigui, aquest peix, quan és jove, pues no té un sexe molt determinat. O sigui, no se pot saber si és mascle o femella. Fins que arriba a una certa mida, ja quan té uns quants anys, aleshores ja aquest peix adopta la sexualitat femenina i es comporta com una femella. A mesura que va fent-se més gran, al cap d'uns 7 o 10 anys, aquesta femella pues, ja madura, es ja fa sexualment reproductiva, són aquestes grans femelles que tenen gran capacitat d'ous de bona qualitat, i un cop es fa més gran, canvia mascle, i es fa mascle. Aquest mateix individu, que ha passat de jove a femella, desfemella, pues, passa a ser un mascle. I aquests mascles arriben a viure pues, fins a molts anys i arriben a pesar fins a 40 quilos. Són peixos que arriben a ser molt grossos i que tenen un comportament molt territorial. O sigui, la seva vida social també és molt interessant perquè es comporten amb un gran mascle amb un harem de femelles. I aquest mascle defensa el seu territori a capa i espasa al davant d'altres mascles. I aquestes batalles entre mascles passen a l'estiu. A l'estiu, quan l'aigua està calenta, quan les condicions són més estables i hi ha la termoclina ben establerta, aleshores els mascles adopten una coloració sexual en la qual es posen molt foscos, es posen la galta blanca i l'ull també blanc, es posen molt agressius i comencen a patrullar el seu territori sense parar, intentant reproduir-se amb el màxim de femelles que puguin. Aquesta reproducció és molt curiosa perquè fa uns quants anys els científics pensaven que es reproduïen dins les coves, però justament a les Illes Medes es va filmar, es va descriure per primer cop com es reprodueixen els meros, i el que fan és que el gran mascle s'ajunta galta amb una femella, pugen en espiral cap a dalt i en un moment donat, pam, es separen tots dos i els dos llencen a l'aigua oberta els seus productes sexuals, el mascle tira l'esperma, la femella tira els ous i la fecundació es dona en aigües obertes. els dos individus, els pares, pues baixen a baixa al fons una altra vegada i s'oblida dels ous, els abandonen. I aquests poden ser milions d'ous, vale, que fan un núvol que van flotant, tenen una goteta d'oli que floten i se'ls emporten els corrents. I allà on aterren les larves, pues allà donaran els joves meros.
Carai, acabem de conèixer una espècie realment amb una reproducció molt complexa i diferent. Gràcies, t'espero, Boris, la setmana que ve, doncs, per anar descobrint més espècies.
Encantat.
Doncs aquestes són les espècies que ens ha presentat avui en Boris Weidman, el mero, un peix que, bueno, que fa les delícies d'aquella gent que li agrada menjar peix, un mero ben rebossat, sempre és molt agraït. Amb en Boris Weidman, amb la Cristina Cantal i amb tots vosaltres fem camí cap a les 5 en punt de la tarda.
Segueix la llum del far.
I amb tota aquesta història, amb tot aquest moviment, avançar-vos que la setmana vinent, tal dia com demà, faltarà una setmana perquè s'iniciï el Saló Nàutic Internacional. De fet, nosaltres l'any passat, si recordeu, vam ser-hi i la voluntat aquest any és, si tot va bé, tornar-hi. Sota l'aixopluc i el paraigües de la Federació Catalana de Vela, la voluntat és que el far torni novament a il·luminar el Saló Nàutic, o que el Saló Nàutic novament torni a donar energia perquè el far s'il·lumini, i podem compartir plegats aquesta tarda de nàutica, navegació, nous projectes, noves propostes, que evidentment el dia que som i amb el que tenim per davant queda molt condicionat a per on anirà tota l'actualitat. Però la voluntat és aquesta, per tant, si el dijous vinent les coses van com ha d'anar, que esperem que així sigui, i teniu ganes, serem de cara al públic en el Saló Nàutic Internacional, a l'estand de la Federació Catalana de Vela, a l'Espai Vela, on podrem gaudir plegats dels convidats i de totes les històries que estem ja preparant per aquell programa especial. Per tant, si us ve de gust, ens acompanyeu des de la ràdio o des d'allà, que estarem encantats de poder-vos saludar. Ara arribem a les 5 en punt de la tarda i després seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.
venir la meva llei, jo que fugia de la llei, com el cos fuig de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.